Hola a tothom, un dia més iniciem el programa Vilasalut, l'espai radiofònic que ens porten els i les estudiants de tercer del grau d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb Ràdio Vilafranca. Una estona dedicada a parlar de temes d'allò més variats sobre salut i que ens poden ser molt útils en el nostre dia a dia. Avui ens acompanyen el Xavier, la Mercè, l'Icram i la Famara per parlar-nos de la vida activa durant la vellesa. Nois i noies, quan vulgueu, estarem atents.
Bona tarda. Moltes gràcies per deixar-nos presentar el treball amb vosaltres. Tot i que ja ens heu presentat, jo sóc la Mercè i, com ja ho he explicat, nosaltres venim a parlar sobre la importància de la vida activa durant la vellesa. Llavors, per ficar-nos una miqueta en situació, si ens parem a pensar, dins del nostre context actual, cada cop és un fet més evident que l'esperança de vida està augmentant exponencialment. I tot i que és un factor molt positiu, ja que és molt positiu, aquest fet està portant a reajustar les polítiques sanitàries. Per exemple, segons l'Institut Nacional d'Estadística, diu que actualment es coneix que hi ha un 20,4% de població major de 65 anys, però es preveu que es podria arribar a un 30,5% a l'any 2055. Nosaltres el que ens referim dient tot això és que aquest increment està implicant que les persones grans s'hagin d'adaptar a les seves circumstàncies, és a dir, en les que en alguns casos, per problemes motrius, cognitius i per escassetat de recursos, poden acabar derivant en un abandonament, deixadesa, soledat, pobresa. I tot i que les polítiques sanitàries intenten poder garantir una bona qualitat de vida i respondre millor a aquestes necessitats per intentar aconseguir arribar a tota la gent gran possible, a vegades no ho és de possible. Aquí és on entra l'objectiu principal del nostre projecte, ja que creiem que conscienciar i educar les persones grans per viure activament, sobretot en l'etapa de l'envelliment, pot contribuir a que puguin tenir una vellesa més plena, saludable i amb millor qualitat de vida. Llavors, per definir una miqueta el que és el concepte d'envelliment, ja ho sabem, més o menys, però és un procés natural i gradual que es produeix al llarg de la vida d'una persona, caracteritzat per canvis físics, psicològics, socials. És una etapa que no es pot aïllar de les anteriors, ja que les experiències viscudes a la joventut, a l'edat adulta, influeixen en com es viu la vellesa. Llavors, cada persona experimenta aquest procés de manera diferent, afectada per diverses variables, com podríem dir, per exemple, en l'àmbit físic, amb la pèrdua de la força, la massa muscular, la pèrdua de la mobilitat i l'equilibri, i el més habitual podria ser també la disminució de la densitat òssia, que és el que provoca el risc de fractures, els accidents més habituals en la vellesa. També podríem parlar dins l'àmbit cognitiu de la pèrdua de la capacitat de recordar informació, allò que els expliques una cosa i al cap de 5 minuts t'ho tornen a preguntar. La capacitat de processar informació i també el més important és l'augment del risc de desenvolupar trastorns cognitius com l'Alzheimer i altres formes de demència, que és un factor que acostuma a alarmar molt, no? Sobretot a les persones grans que tenen poca família, pocs recursos. Aquí també podríem parlar dels canvis dins l'àmbit emocional, no? Com ara l'adaptació a les pèrdues de família, amics, la disminució de l'autoestima, la depressió o l'ansietat, especialment si l'individu experimenta aquests problemes de salut o aquests canvis dràstics en la seva vida. Conseqüentment, també podríem parlar dels canvis socials, no? També poden arribar a afectar de forma dràstica, ja que les dinàmiques familiars canvien molt. Els fills s'independitzen, arriba la jubilació, també els nets, etc. També, per acabar, tot i que ja hem parlat dels canvis que podríem anomenar com els més habituals, creiem que els que s'haurien de tenir també molt en compte, sobretot si el que volem és relacionar el procés d'envelliment del que estem parlant amb una millora de la qualitat de vida, són els canvis en la salut, ja que durant l'envelliment augmenta la incidència de malalties cròniques com la diabetis, la hipertensió, l'artritis, les malalties cardiovasculars. Llavors, per tant, si tenim cura de tots aquests factors, podríem intentar reduir l'efecte en les seves necessitats d'assistència, suport sanitari i incrementar la seva qualitat de vida. Relacionar aquesta vida activa amb la millora de la qualitat de vida dins d'aquest augment de l'esperança de vida del que parlem pot semblar que, tot i que són factors que poden donar efectes molt positius, la principal pregunta que se'ns ve és quins serien aquests factors, no? Xavi, ens podries explicar aquests beneficis?
I tant. A mi m'agradaria començar citant una frase d'Hipòcrates, que va ser considerat el pare de la medicina racional. Ell va dir que si poguéssim donar a cada individu la quantitat exacta d'aliment i exercici, hauríem trobat el camí més segur cap a la salut. A mi em resulta impactant el coneixement històric que vàrem tenir sobre l'impacte que tenen els nostres estils de vida en la salut. I tanmateix, malauradament, li dediquem pocs recursos sanitaris. Però de què parlem quan diem estils de vida saludables? Bé, doncs, en primer lloc, la realització d'exercici físic. Aquest consisteix en un dels pilars fonamentals en el cuidatge de la salut per aconseguir un envelliment saludable. Sabem que la realització d'exercici físic de forma habitual redueix el risc de desenvolupar malalties cròniques com són la diabetis, la hipertensió o la dislipèmia. Aquest fet té una transcendència en la mortalitat. Entre les causes, amb major incidència de mortalitat en persones en la vellesa, trobem els events cardiovasculars i els accidents, principalment per caiguda. Això té rellevància perquè les malalties de l'aparell circulatori són la primera causa de mort prevenible en dones i la segona en homes. Per entendre com funciona aquest fenomen, a continuació, doncs, explicarem una miqueta els avantatges que suposa la pràctica habitual d'exercici. En primer lloc, ajuda a regular els nivells de glucosa en sang, és a dir, ajuda a mantenir un bon control de la diabetis, malaltia prevalent en la vellesa. Per altra banda, disminueix les xifres de tensió arterial i comporta canvis als nivells de colesterol, augmentant l'anomenat colesterol bo. A Catalunya, els centres d'atenció primària utilitzen la calculadora de risc Regicor. Aquesta permet avaluar 5 factors per calcular el risc de patir un accident cardiovascular en els propers 10 anys, del qual els 3 factors podem normalitzar els seus valors mantenint una vida activa, com hem esmentat amb anterioritat. Aquests són la diabetis, la tensió arterial i els nivells de colesterol. A més, té en compte l'edat i el ser fumador. Per altra banda, com hem anomenat, els accidents representen la cinquena causa de mort en persones grans i d'entre els accidents, la més freqüent són les caigudes. La flexibilitat, la coordinació i l'equilibri i la força són elements claus per a la prevenció d'aquestes. Sabem que la pràctica d'entrenaments de força i equilibri en grups de treball redueixen el risc entre un 5 i un 10% de patir una caiguda. Bé, hem parlat de la importància en la pràctica d'exercici i ara doncs, seria interessant parlar una miqueta sobre la freqüència i la intensitat d'aquest exercici, o com hauria de ser. En primer lloc, s'ha de deixar clar que les recomanacions sempre han de ser individualitzades segons les necessitats i les capacitats de cada persona. Partint d'aquí, sí que podem fer unes recomanacions més generals. El més important en qualsevol pràctica és una progressió en la intensitat i la freqüència de l'exercici. Per a mantenir una bona salut cardiovascular, la millor evidència de la que disposem és la realització de 150 minuts d'intensitat moderada a la setmana, a través d'una pràctica com podria ser el caminar, repartides en les sessions que consideri cada persona. Per altra banda, per als exercicis de força, la recomanació són de 2-3 sessions al llarg de la setmana amb una càrrega moderada. Bé, doncs, per a la promoció d'un envelliment saludable treballen els centres d'atenció primària, on a través d'un equip multidisciplinar integrem la prevenció de patologies musculoesquelètiques, amb sessions guiades per a aquelles persones amb risc de patir un accident. Durant aquestes sessions, dirigides per la fisioterapeuta del centre, es treballen aspectes com la força, la flexibilitat, la coordinació i l'equilibri, a més de la resistència aeròbica. Per altra banda, i no menys important, cal tenir en compte que durant aquestes sessions també es potencien les dinàmiques socials, aspecte determinant, com bé ha mencionat anteriorment la meva companya Mercè.
A poc vull trobar la manera de no tornar a mirar enrere, de trobar la drecera, tancar la ferida i treure la fera. Només vull ballar amb la pena i el teu amor per bandera. Que el temps no ens atrapi, no, no vull aquesta condemna.
cada dia surt el sol, tant si plou com si no plou. I mica en mica omplirem la pica de cançons. A poc, trencar-me els esquemes i mirar el cel als capvespres. Vull fer la foguera, tirar-hi els complexes i cremar els problemes. Només dir-te cau d'orella que no cal guanyar la guerra. Tot anirà massa bé, m'ho van dir les estrelles. Cada dia surt el sol, tant si plou com si no plou. I mica en mica omplirem la pica de cançons. A poc s'encén el foc. Avui vull sentir-te més a prop. Vull anar més a prop.
A nivell comunitari, per poder dur a terme aquestes pràctiques, disposem de recursos i actius de salut. Famara, ¿ens podrías explicar en qué consisteixen?
Por supuesto, Xavi. Te explico brevemente a ti y a todos los que nos están escuchando en este momento en qué consisten. Los recursos de salud son todas las cosas que un sistema de salud necesita para funcionar. Es decir, son los elementos básicos que lo conforman, como son los médicos, las enfermeras, los hospitales, los centros de salud. En cambio, los activos de salud son recursos más específicos, pero que además están directamente relacionados con mejorar y mantener la salud de una comunidad o de una persona. Pues estos generan un beneficio más concreto en la salud de las personas, como por ejemplo, los parques urbanos, los espacios recreativos, los grupos de apoyo. Conforme a los que me has comentado tú, Xavi, hoy quiero compartir con todos los oyentes las iniciativas municipales y comunitarias que están ayudando a mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores en Vilafranca del Penedès. Vamos a empezar hablando sobre el carnet blanco. Es una herramienta fantástica que ofrece acceso y descuentos en servicios como el transporte urbano e incluso en el teatro. Es un carnet pensado especialmente para facilitar el acceso a un estilo de vida activo y saludable para quienes tienen 65 años o más. Además, existen actividades deportivas gratuitas en el Complex Aquatic para quienes cuenten con el carnet blanco, siempre con el objetivo de mantener una vida activa. Y para quienes buscan espacios de ejercicio al aire libre, contamos con los parques urbanos de salud, donde distintos aparatos permiten ejercitarse de manera moderada y segura, teniendo siempre como objetivo la salud. Estos están enfocados a realizar un trabajo de prevención, de mejora o incluso de mantenimiento de los movimientos necesarios para las actividades de la vida diaria. Es por ello que dentro de Vilafranca podemos encontrar diferentes tipos de actividad enfocadas a las personas mayores, como son. En actividades culturales podemos encontrar varias asociaciones: Asociación Pro Gent Gran Calidoscopi y la Asociación de Jubilat El Pilar de Huit, que organizan excursiones culturales, concursos y actividades de convivencia. Además, los mayores interesados en seguir aprendiendo pueden unirse a las aulas de extensión de universitaria de la Gent Gran, una iniciativa que colabora con universidades catalanas que busca dar una salida a las inquietudes culturales de la Gent Gran. Luego, en el ámbito de la atención sanitaria, podemos mencionar dos importantes activos: la residencia Madre Ràfols, dedicada al cuidado de personas mayores enfocadas a mujeres, y el consorcio sociosanitario Ricard Fortún. Este ofrece apoyos a personas mayores con enfermedades crónicas y atención a personas mayores con dependencia. Finalmente, no podemos olvidar el Tros de Lordal, una tienda online de alimentos saludables y locales, con filosofía de kilómetro cero. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, pues donde los cuidadores o familiares principales pueden comprar productos frescos y de temporada, recogidos en puntos locales de distribución. Sin duda, todas estas iniciativas trabajan de la mano para enriquecer la vida de nuestras personas mayores, siendo Vilafranca un lugar idóneo para vivir, pues facilita acceso a la salud, a la cultura y al bienestar, así como a servicios esenciales para su día a día. Y bueno, ahora que he acabado de explicar los recursos y los activos de salud, Ikram, ¿me podrías explicar cómo sería un plan de salud ajustado para las personas mayores?
Sí. Abans de començar, us explicaré què és un pla de salut. El pla de salut és un pla que té com a objectiu millorar la salut i la qualitat de vida d'una població. I ho podem dividir això en 5 punts principals que us explicaré més detingudament. Fer activitat física de manera regular, fer una alimentació saludable, mantenir una ment activa, dormir bé i no fumar. Respecte al primer punt, fer activitat física de manera regular ajuda a mantenir un pes saludable, a mantenir la massa muscular, la mobilitat de les articulacions, entre altres, com és la prevenció de caigudes i fractures, on en aquesta edat és molt freqüent. El que es podria fer per dur a terme això és buscar un company o unir-se a un grup per fer exercici, per tal de sentir-se acompanyat en el procés, començar a poc i anar augmentant la intensitat i practicar activitats com caminar, nedar, pels parcs i serveis municipals de Vilafranca que la meva companya ha mencionat anteriorment. Respecte al segon punt, que és l'alimentació saludable, és molt important incloure verdures, fruites, cereals, grasses saludables, menys làctics i més peix, ja que molts estudis mostren que la dieta mediterrània té un gran benefici de reduir la mort per causa d'un infart. També hi ha la dieta DASH, que és una dieta baixa en sal i que ajuda a reduir la pressió arterial. I a més, hi ha la dieta MIND, que combina les dues dietes anteriors i que s'ha vist que hi ha una millor capacitat de pensar, aprendre i recordar amb claredat. També afegir que s'hauria d'intentar evitar les calories buides, com les patates fregides i dolços, i beure suficients líquids per no deshidratar-se. El tercer punt, que és mantenir una ment activa, és també important, ja que a mesura que ens anem fent grans, anem perdent l'agilitat mental i la memòria. I per mantenir-les, cal exercitar-les amb activitats mentals, tal com exercitem el nostre cos mitjançant exercici físic. Què podríem fer? El que podríem fer és fer diàriament alguna activitat d'oci, com per exemple assistir a classes d'algun tema que li interessi, de cuina, escacs, etc., o realitzar activitats fora de casa, com és anar a jugar a la petanca, veure exposicions, entre altres. El quart punt, dormir bé i prou cada nit, té un paper molt important per la memòria i l'estat d'ànim, ja que no dormir bé pot comportar a que se senti deprimit i que s'oblidi de les coses. Per poder dur a terme això, s'hauria d'anar a dormir i aixecar-se sempre a la mateixa hora, evitar prendre migdiades llargues, no més de mitja hora, i també es podria fer meditació abans de dormir, ja que milloren la qualitat del son. I l'últim punt, i no menys important, és el de no fumar. No importa l'edat que tinguis o quant de temps has estat fumant, perquè deixar de fer-ho podrà millorar el seu estat de salut. El que pot fer per deixar de fumar és, primerament, fixar un dia per començar a deixar de fumar i anar reduint el consum abans d'aquesta data. També podries planificar què farà quan tinguis moltes ganes de fumar en els moments en els que ho solies fer. Per exemple, si fumava mentre prenies una tassa de cafè, ara podries prendre te. I en cas de que l'anterior no funcioni, podries inscriure't a un programa per deixar de fumar o preguntar sobre medicaments que el puguin ajudar. I per acabar, cal dir que és important destacar que dur una vida activa no només implica viure més anys, sinó també gaudir d'una bona qualitat de vida i continuar participant activament a la vida social i familiar. I amb això arribem al final del nostre programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que hàgiu gaudit i que us hagi resultat interessant. Fins la pròxima.
Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando mi gada. Pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Ay. Y el milindri a mí me llama. En el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud del anterior. No necesito dinero, voy sobrado. Pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Pero sin prisa.